podem parlar amb l'Albert Tomàs, que és el regidor del PP a Calonge. Senyor Albert Tomàs, bon dia.
Bon dia. Com estem?
Creu que el faran fora després d'obrir aquest expedient disciplinari?
Jo no tinc cap notícia que aquest expedient estigui obert. O sigui, jo he llegit per la premsa que me l'han obert. Jo penso que no, perquè jo estic defensant, i només he defensat, els interessos dels votants del Partit Popular de Calonge i Sant Antoni, i crec que també els ideals del partit a nivell provincial.
Clar, els votants
del Partit Popular...
Els votants del PP volien que vostè pactés amb grups independentistes d'esquerres o de centre-esquerra o centre-dreta?
Anem a veure, anem a pams. Lo que quería el votante del PP es que la CUP no pinte nada en el ayuntamiento. Això és lo primer. És a dir, fer fora a la CUP de qualsevol esfera de poder, no només a Calonge, sinó a tota Catalunya. Això és molt important per qualsevol votant del PP. El votant del PP què vol? El votant del PP vol seguretat ciutadana, i nosaltres ens encarregarem de que la seguretat ciutadana torni a Sant Antoni i a Calonge d'una manera eficaç. El votant del PP està tip de pagar impostos i que la maquinària estatal devori els seus impostos sense cap resultat, i això amb les properes ordenances fiscals ja es veurà, i amb el proper pressupost ja es veurà que es pot fer. El votant del PP està fart de tota la parafernàlia que acompanyava el desgovern d'Esquerra Republicana, i per tant el votant del PP està encantat del que he fet jo aquí, a Calonge i Sant Antoni, amb les relacions que tinc amb els meus votants. Estaven tots d'acord. Això és difícil de creure a Madrid o a Barcelona, però a Calonge i Sant Antoni no n'hi havia cap dubte.
Li diré que també costa d'entendre, a Platja d'Aro també costarà d'entendre, potser, per proximitat, que és un pacte que sembla estrany a ulls de moltíssima gent.
No, és a dir, a Platja d'Aro hem parlat... O sigui, anem a veure. Hi ha una cosa que és principal i no podem perdre de vista. Aquí el pacte natural és que Esquerra Republicana, que vol fer el tripartit i vol repetir el tripartit a nivell de Catalunya, és que el PSOE, que està governant a Espanya gràcies a Esquerra Republicana, facin un pacte. Això seria lo natural en aquestes circumstàncies avui, el 2020. Però què passa quan precisament el Partit Socialista no vol fer un pacte amb Esquerra Republicana? La gent això també ho coneix. La gent sap que si no s'ha fet aquest pacte és perquè aquí, el nostre poble d'Esquerra Republicana, té un equip incapaç de governar. Té un equip amb uns... que diuen unes mentires que són de jutjat de guàrdia.
Com quines?
Ahir no es va fer una entrevista al senyor Balloc?
Sí.
I no es va dir repetides vegades i preguntat per l'entrevistador que sabien... Sí. Com era això que va dir aquest senyor?
Irregularitats comptables.
Que va acusar el govern futur
de
Calonge.
Acusava Jordi Soler en anteriors mandats.
No. Ell va dir que acusó al gobierno de Calonge y San Antonio, al futuro gobierno de Calonge y San Antonio, de hacer adjudicaciones. I que això estava en mans dels advocats. Aquest senyor es va acusar als que entrem ara de que havien fet en el passat adjudicacions que eren il·legals i que tenien interessos espuris. Bueno, això ja està avui en mans dels meus advocats i suposo que els meus companys de govern han donat la mateixa instrucció. Aquest senyor, en l'entrevista que va tenir ahir, mintió, com se dice en castellano, com un bellaco. Yo creo que cuando explicó los contactos y relaciones que había tenido conmigo como concejal del PP, diciendo que él evidentemente no me podía hacer regidor del PP, Digo, claro que no, solo faltaría que él tuviera que hacerme a mi regidor. A mi regidor me hicieron mis votantes. Y lo soy del PP porque así lo decidió mi partido, no porque lo decida un señor de Esquerra Republicana. Pero este señor dijo que conmigo había pactado, que conmigo no pactaría nunca por un tema ético. Yo he sido asediado diariamente por todo el equipo de gobierno para que les apoyara en el pleno de la moción y con anterioridad a eso para que no apoyara la moción. Él habló del tema de la Comisión de Seguridad, de nuevo faltando a la verdad. La Comisión de Seguridad se aprobó en un pleno a petición de una moción que presentamos nosotros. Y él me ofreció mando en plaza, con acceso a presupuesto y con decisión, desde fuera del gobierno. Ayer contó otra película. Este señor, después de tener la reunión, la última que tuve con él, el miércoles por la tarde, en la cual yo de manera educada fui a explicarles por qué no iba a seguir apoyando o a estar de lado en esta moción que se presentaba, es decir, que yo iba a apoyar la moción de censura y que no iba a permitir que este señor siguiera siendo alcalde, saliendo de esa reunión en la que solo se habló de eso y en la que él me ofreció, él, delante de Lisenda Pérez y de la señora Carma Viñas, me ofreció ser el responsable de seguridad, tener el control sobre una serie de áreas desde fuera del gobierno, a la mañana siguiente, a los miembros de, al personal del ayuntamiento, fue contando que ayer recibió al concejal del PP y el concejal del PP le había pedido tantas cosas para no votar la moción de censura que él por dignidad tuvo que decir que no. Entonces, este es el estilo de los d'Esquerra Republicana en nuestro pueblo.
El que fa la sensació és que vostè...
Ja s'ho trobaran.
El que fa la sensació és que vostè, permetem l'expressió, entengui-me-la, se'l rifen, el van a buscar molt, i és estrany que es vulgui el suport en qualsevol govern del regidor del PP.
Quan van tenir lloc les eleccions i va sortir un del PP, que ja sap vostè que nosaltres a la província tenim 4 regidors només, tothom deia, mira, una cosa exòtica, mira quina cosa, que a Calonge hi ha un senyor que és del PP, i bueno, pues estaran allà, teniu que cuidar una mica perquè és una espècie en peligro d'extinció i és una raravis i cuideu-lo una mica. I ningú em donava importància, però vet aquí que al final el resultat és 8-8. I aquesta raravis, en paraules de la senyora Elena Serra ahir en el ple, d'aquest senyor que no tens ni que parlar, amb aquest senyor que no té paraula, aquest senyor que no coneix el poble, aquest senyor que està aquí únicament per interessos personals, això deia ahir la senyora Elena Serra, pues aquest senyor al final és el que ha decidit si el govern té que continuar en mans d'una gent que és inoperant i ineficaç, que el govern de Calonge sigui un desastre, o fer un govern d'emergència on gent preparada, gent amb experiència, gent que és capaç de deixar les tonteries a casa i parlar únicament de treball i de com podem fer les coses millors per al nostre poble i per al nostre ciutadà. Pues el del PP ha decidit aquesta cosa. Veritat.
Doncs, ja que...
I ara que em diguin una altra vegada que votar el PP no té cap sentit aquí a la província de Girona.
Sí, bé, segurament això, bueno, el que dèiem, no? Era difícil d'imaginar una situació com aquesta. Ja que parla de treballar, deixi'm preguntar-li per la seva acció de govern. Per començar, quin serà el seu càrrec en el nou govern?
Tinenta d'alcalde, tindré una tinència d'alcaldia i estaré encarregat de temes de seguretat. Estaré encarregat d'urbanitzacions, que aquí a Calonge tenim un problema molt i molt important amb tot el que és la terminació de les urbanitzacions i a l'entrar en posar amb els serveis que correspon totes les urbanitzacions, i també del PAIC. És a dir, els temes que jo crec que puc aportar...
Perdó, disculpi, què és això que últim que ha dit? Això últim que ha dit no l'he entès.
El PAEC. Nosaltres volem desvoltar aquí una zona industrial, està ja començada, està ja ocupada, tenim que fer una ampliació, i això significaria el captar empreses perquè s'ubiquin aquí a Calonja.
Comencem parlant, per tant, vostè serà el tinent d'alcalde i el responsable de Seguretat Ciutadana, com deia. Quins canvis hi haurà en la Seguretat Ciutadana de Calonja?
Molt senzill. En primer lloc, té que tenir la plantilla, té que tenir el personal que es necessita per a un poble tan gran com és Calonja. Calonja té una extensió enorme.
I quanta gent contractaran? I
a més tenim dos nuclis, Sant Antoni i Calonja. Això significarà aconseguir els recursos i aconseguir el personal.
És com deia ahir a Miquel Batlló, que externalitzant la brigada i dedicant aquests personals a nous policies.
Aquesta és una de les idees, però la brigada no s'externalitzarà perquè necessitem nous policies. La idea, i això sí que ho va entendre el Miquel, però no perquè jo sàpigués explicar-ho, sinó perquè la Vicenta Pérez li va explicar amb un símil des de Madrid. La gestió, quan fas una subcontrata o una contrata, saps exactament el que et costa. Nosaltres, tots els treballs que tenim que fer, si podem subcontractar, tindrem molt més control i sortiran molt més baratos. Aleshores, l'augment de personal o substitució que es tingui que fer, així es farà via, es servirà per omplir la plantilla que necessitem de policies. I després el calés. Em tindré que barallar amb tota la resta de l'equip de govern per esgrapar tots els calés per pagar aquest augment de plantilla.
Perdoni, el tema de la brigada, és a dir, si s'externalitza, vol dir que els treballadors que ara són interns de l'Ajuntament passaran a treballar per una altra empresa, que perdran la feina i l'empresa decidirà qui contracta. Com va això?
No, home, no. És molt més senzill. Nosaltres tenim un treball amb una brigada. Vale, la brigada és la que és. A l'administració espanyola dona el mateix que parlem de la Diputació, de la Moncloa o de l'Ajuntament de Calonja. A l'administració, quan entra una persona, ja no... És molt complicat donar-la fora. No pots. És a dir, la flexibilitat que podries tenir una empresa privada, desafortunadament, no funciona igual a nivell administratiu. Aleshores, la gent que treballa a l'Ajuntament, si compleixen, si ho fan bé, estaran tota la vida a l'Ajuntament, no hi haurà cap problema. Ara bé, existeix la figura de les sancions, de l'expedient administratius. S'ha acabat que la gent no tingui mai cap responsabilitat. Tenim que ser una mica més, perquè a nosaltres ens han donat els calés al poble. I si tu dones els calés a algú, vols que l'administració sigui el més eficaç possible.
Però no l'entenc. Quina...
I nosaltres tenim aquesta obligació.
Quin rendiment de comptes?
Aleshores,
o què s'ha
el
fet
personal
malament?
Continuarà. Perdó?
Què és el que s'ha fet malament? No entenc què diu que s'hagi
de... Mira, molt fàcil. L'altre dia estava veient una obra que estava fent... Molt fàcil, és un exemple molt concret. Estaven fent una hilera de totxos per fer una paret. I l'estava fent algú de casa nostra, de l'Ajuntament. En 4 hores s'havia posat 2 hileres de totxos. En qualsevol situació, en qualsevol obra en tot el món, aquest senyor hagués sigut despatxat en aquell mateix instant per la productivitat que tenia. Això no es pot aguantar. Què passa? Que en aquest any i mig ningú ha donat ordres a aquesta brigada. Ningú ha dit qual és la productivitat que s'espera d'una persona que està treballant. Aleshores, aquest és un exemple de que si tu deixes una persona que dona el mateix el que faci, pues en 2 hores et posa 2 hileres, o en 4 hores, quan tindria que haver posat 8.
Per tant, cal un lideratge polític més que sancions, o com?
De tot. És que tot és una mesculança. És a dir, jo el que no vull... O sigui, és molt fàcil fer la pelota i fer amics amb els personals de l'Ajuntament, amb els votants, amb els adversaris polítics. Si tu dius que sí a tothom, quedes molt bé amb tothom, però al final quedes malament amb la gent. És més fàcil dir que no i marcar unes regles de joc des del primer dia. És a dir, nosaltres, com va fer ahir l'alcalde Soler, l'alcalde Soler va dir, demà tothom treballant, punta pelota. No? I no, és que nosaltres tenim... No, no, demà tothom treballant a l'Ajuntament, que és aquesta poca vergonya que la gent està fent coses que no se sap on està.
Però,
bueno, pues aquesta és una mica la teoria, perquè al final estem administrant els calés de tothom.
Vostè m'ho sabrà dir, dins l'Ajuntament hi ha les condicions sanitàries perquè tothom qui... per fer aquest tothom a treballar?
Sí. Sí, hem tardat. Hem tardat, hem fet tard. Ho teníem que tenir absolutament previst. Hem tardat mesos en fer-ho, però ara en aquest moment sí.
Teníem
que tenir tot preparat en juny i ho tenim tot preparat en setembre. Bueno, ja està, però ara sí.
Tornem a la situació, al canvis en la seguretat ciutadana. Deia vostè, més personal.
Sí.
A nivell de polítiques, hi haurà algun canvi?
Sí, evidentment.
Quins?
Evidentment, és a dir, tolerància zero. I tolerància zero, què significa? Tolerància zero amb els ocupes. Si algun senyor vol entrar en una casa, això té un nom, això està penat, això deia un codi penal que diu que això no pot ser. Els ocupes ja, si volen fer una ocupació, ho tindran molt clar que Calonge i Sant Antoni no és el lloc per venir a ocupar. Segona, hi ha una important, jo ho he vist, com ciutadà, hi ha unes zones de Calonge i de Sant Antoni on es fa un menudeo de distribució de droga que és inacceptable. Això es terminarà. Això es terminarà perquè parlarem amb la legió, si fa falta, com deia un animal a Facebook, no? I vindrà hasta la cabra de la legió. Però es té que terminar en la inseguretat que hi ha per la nit al centre de Calonge.
La policia local, la policia local té la capacitat de fer front a això?
Ja t'he dit que parlarem, si és precís, amb la legió, que vingui aquí una bandera de la legió. Això és una acció coordinada que es fa amb Mossos. Perquè és impossible que el negoci d'un dia per l'altre desaparegui. Però sí que el podem dir, senyors, Calonge no és un lloc on fer aquest negoci. Aneu a un altre parc, aquí no teniu res a fotre. I això, una acció coordinada, policia local i Mossos d'Esquadra, això es pot fer. I la policia local no pot perseguir d'una manera, però sí que pot fer, en presència, que la gent que es dediquen a aquestes coses no vagin per la zona.
Tornem a la qüestió de l'ocupació, de les ocupacions. Entenc que això caldrà també un debat i una coordinació amb els altres partits del govern, els d'esquerres, concretament sobretot el PSC, perquè aquí hi ha dos aspectes, no? Hi ha l'aspecte de la seguretat, hi ha l'aspecte policial, però també l'aspecte social i el fet de si algú ocupa una casa per necessitat perquè no té on viure, se li pugui oferir una alternativa.
Jo, les últimes ocupacions que tinc notícies a Calonge han sigut de la següent manera. Perquè una vegada vaig parlar amb un i li vaig dir, escolta'm, i tu com és que has vingut aquí a ocupar a Calonge? Diu, molt fàcil. És que per internet he pagat 300 euros i he comprat una clau. I amb aquesta clau he entrat en aquesta casa. I diu, ah. I aleshores hem vingut aquí perquè teníem aquesta possibilitat, aquesta facilitat, no?
Sí, perquè però
això no és una qüestió de necessitat.
Li va dir si era una persona que necessitava accedir a aquesta casa o que necessitava un lloc on viure o era ocupació.
Que no, estem parlant d'una persona que venia de fora d'Espanya, que venia de fora d'Espanya, un emigrant, i que havia emigrat i vingut aquí a treballar i a buscar treball i tota la pel·lícula perquè tenia aquesta possibilitat. És a dir, aquest senyor, si té que fer el procediment administratiu normal, que seria demanar un permís de treball, buscar un treball, i quan tingués el treball o la possibilitat de treballar venien aquí per pagar el lloguer, com fem tots, que paguem un lloguer d'una casa. Però aquest no és el procés. El procés és, jo tinc 300 euros, vinen aquí, entro en una casa i ara em poso a buscar feina. Aquest és un tipus d'ocupa.
I, però, val, sí, sí.
Després perfecte. Estan els altres ocupes...
L'entenc perfectament, però l'Estat, i en aquest cas l'Ajuntament, que és qui és el responsable dels serveis socials, ha de poder oferir una alternativa a aquesta persona que no sigui l'ocupació? O quina és la seva alternativa per a aquesta persona?
Jo no sabia, perdona, jo no sabia que l'Estat ara em dona el mateix el nivell que parlem, sigui una agència immobiliària que té que buscar cases, apartaments o vivendes a la gent que vol venir de fora d'Espanya per treballar aquí. Home, no ho sabia, això.
Doncs jo crec que si li pregunta als seus socis del PSC, jo crec que li respondran...
Diuen exactament el mateix.
No ho sé.
És a dir, una cosa és que existeix una família que està treballant, que té els fills al col·legi, és a dir, estan escolaritzats, i que té la mala sort de perdre el treball, i que té la mala sort de no tenir calés i no tenir la possibilitat de pagar un lloguer. I aleshores, per no dormir al carrer, i fins que l'ajuda que té que donar el servei social, que per això estan, per ajudar aquesta gent, no arriben, fa una ocupació. Però aquestes ocupacions que estic parlant jo ara, segons les nostres estadístiques, no arriben al 15%. Aleshores, nosaltres ajudarem, està claríssim, a tota la gent, i més ara, amb la crisi que tenim a sobre. I per això necessitem que els diners, que els calés, no es llancin, que els calés no es gastin en tonteries. Es tenen que gastar el que es té que gastar. Ara, ajudar la gent amb uns serveis socials potents, evitant els abusos.
En quin sentit, els abusos?
Home, és a dir, hi ha un efecte llamada per la perversió de les lleis aprovades pel govern socialista, hi ha un efecte llamada per emigrants. És molt més fàcil venir a Espanya, demanar una sèrie de serveis, donar a l'Estat espanyol una sèrie de serveis, com és educació, com és una paga marginal, etc, a una gent, que aquesta gent estigui en el seu país d'origen.
Vostè creu...
Això és un abús.
Aquesta... disculpi si em puc referir a aquesta ideologia com antiimmigratòria, o creu que seria massa?
No, aquest és l'error. O sigui, hi ha una trampa dialèctica, que és, quan tu estàs defensant un estat de dret, estàs defensant l'estat de dret entero. No podem parlar només d'una part. És a dir, l'estat de dret, entre altres coses, és que tens que tenir dret a la vivenda, al treball, a la sanitat. Tot això ho pots fer quan la teva maquinària funciona bé. I quan deixa de funcionar bé? Quan hi ha distorsions. I les distorsions venen quan hi ha gent que ve només a aprofitar-se dels drets i deixa de banda tots els deures.
I vostè no creu que aquestes afirmacions poden posar en el punt de mira la població migrant que viu a Calonge i Sant Antoni? I que pot generar
odi i recel
cap a ells?
No, estan perfectament integrats. Si tenim hasta una mezquita fantàstica, o sigui, no... cap problema.
Perquè vostè quan posa el focus en
el meu nano, que té 6 anys, va al col·legi i està rodejat per una quantitat d'ètnies diferents, que això és absolutament enriquidor, perquè deixa de mirar-se l'ombligo i mira tothom. I això és perfecte. Ara bé, hi ha coses que no es poden tolerar.
I vostè creu que l'arribada d'algunes persones que es volen aprofitar del sistema, siguin de l'ètnia que siguin, que també hi ha moltíssima gent nascuda a Catalunya que es vol aprofitar del sistema,
sí,
que en són molt més. Vostè creu que és el principal problema de Calonge?
vostè m'ha parlat a mi de temes de seguretat, jo li he parlat del tema de l'ocupació, i vostè l'ha derivat al tema de la immigració, perquè hi ha gent, i jo l'he derivat, perquè hi ha gent que està fent mal ús.
El que em sorprèn és que aquesta, això que em deia vostè és una qüestió molt ideològica del seu partit, del PP. I em sorprèn que un govern d'unitat, com deia, no? un govern d'emergència, es posin sobre la taula qüestions tan partidistes o tan concretes d'un partit o un altre, més que mirar de posar el que es té en comú entre els diferents partits.
Anem al concret, perquè dialècticament podríem discutir, però anem a un tema molt concret. Jo li pregunto a qualsevol dels meus companys de govern què passa si quan arriben a la seva segona residència o després de les vacances arriben a casa, es troben amb un paio a dintre que ha pagat 300 euros per tenir la clau i aleshores ells es tenen que anar a casa dels seus pares. Aquí no és una qüestió ideològica.
Però llavors l'Ajuntament en això té eines per fer-hi front?
Vostè coneix el senyor Xavier García Albiol?
No, personalment.
Com estava a Badalona fa 5 mesos amb el tema de l'ocupació i com està ara?
Però no em compari les eines que pot tenir...
No estic parlant jo de temes teòrics, eh? Escolti... El senyor García Albiol, a Badalona, problema bestial amb les ocupacions.
Però les eines que pot tenir...
Ja,
jo tinc el dubte de si les eines que pot tenir un municipi gran, que em sembla que és el tercer o el quart més gran del país, són les mateixes que té
la Calonja. Les mateixes, al final, és la policia que té que anar. I un policia municipal de Calonja, li asseguro, perquè coneix la plantilla, està tan ben preparat com qualsevol policia municipal que té el García Albiol a Badalona.
Doncs...
I si no, Mossos d'Esquadra. Però això és el tema de la seguretat, no només és això, és seguretat passiva. Tenim també tot un projecte que estava ja molt pensat de posar càmeres de control d'accessos a la població per garantir entrades i sortides. Hi ha moltes coses a fer en aquest àmbit. I que el ciutadà... Jo no conec pas ningú que m'hagi dit alguna vegada no, deja que los malos campen a sus anchas por mi pueblo. No. Ningú m'ho ha dit.
Disculpi, perquè són les 9 i 5 minuts, el programa l'acabàvem fa 9 minuts i ens hem allargat bastant, però és que hi ha unes quantes... No, sí, és cosa meva que també li he preguntat molt, perquè és prou interessant conèixer aquest nou enfocament del nou govern de Calonja. Però...
És que, un parèntesi. És que aquí, a Girona, per desgràcia, aquest discurs no s'escolta perquè, per desgràcia, fins ara no tenim prou representació per fer-ho públic. Tanco parèntesis.
Doncs això, deixi'm preguntar-li per tres qüestions més. Vostè li consta, entenc que el pacte és públic, que Norbert Botella serà l'alcalde en els últims mesos del mandat. És així, no?
No, jo el pacte que tinc firmat, això no apareix per enlloc.
Però li consta si això acabarà passant?
No em consta.
No,
en absolut.
Perquè el que deixava clar en Jordi Soler és que compartiria l'alcaldia i que els últims mesos ell no seria alcalde. Serà vostè l'alcalde?
No, jo... Anem a veure què passa en els propers 3 anys, 2 anys i mig... I aleshores, quan arribi aquest moment, ja en parlarem. Però jo, el meu pacte de govern és amb Republicans, PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni, en cap cas, Junts per Catalunya, en cap cas, amb el PDeCAT, perquè això és una mentira que els republicans també estan expandint urbi et orbe.
Home,
i no tenim cap constància.
Jordi Soler és una de les grans figures del PDeCAT a la comarca, també és proper a Carles, o era amic de Carles...
S'ha donat de baixa, senyor.
Sí, tant i tant.
S'ha donat de baixa del partit.
Sí, tant i tant.
Home, sí, claro que era. I el seu pare també era de dretes i a l'època respectiva era franquista, però què tenim que parlar? De futur, de passat o de present?
Pel que fa
comencem a parlar de les guerres carlines.
Bueno, sí, clar, no acabaríem si ens poséssim a parlar d'història. Això que m'agrada molt la història, però...
Pues ja està.
No seria el moment, perquè...
El moment, a dia d'avui, no ho és.
Com li deia...
No és PDeCAT, no és Junts per Catalunya.
Són les 9 i 8 minuts. La pancarta dels presos. Hi haurà pancarta de presos a la façana de l'Ajuntament?
La pancarta és propietat del senyor Balloc. La va pagar ell amb els seus calés. Aleshores, jo propondré, serà la meva proposta, que el retornem amb aquesta pancarta perquè no és patrimoni municipal. Verem què em diuen els meus socis.
No té garantia, que desaparegui la pancarta, però...
Jo no tinc garantia de res. Tinc garantia que estic parlant amb vostè en aquest moment. Què passarà demà?
I la garantia, la garantia de seguir sent secretari general del PP a les comarques de Girona, la té?
Si no tinc garantia només de que estic parlant per vostè, jo sí, jo suposo que sí, jo continuaré amb el paper perquè jo sóc del paper de tota la vida i jo només he votat a Aliança Popular perquè sóc més gran i després vaig començar a votar al Partit Popular i des de llavors sempre he votat Partit Popular, jo sóc pepero.
Respiro
PP per als poros.
Des de quan és militant vostè del PP? No fa gaire, no?
Militant? No, militant molt clar. Quan varen donar el cop d'estat, aleshores, jo ni oblido, ni perdono,
es refereix al...
ni indulto, ni amnistia, perquè són quatre coses que van juntes, ni oblid, ni perdó, ni amnistia, ni indult. Quan van donar el cop d'estat, aleshores jo em vaig afiliar al Partit Popular.
Es refereix al referèndum de l'Ur.
És a dir, 5-6 de setembre del 2017.
Val, perquè és que
ahir... És quan van donar el cop d'estat aquesta gent.
El nostre company, en David Parreño, trobava aquesta dada que vostè és militant, segons la web oficial, vostè és militant del PP des del 2 d'octubre del 2017.
Sí, sí.
És a dir, el dia després...
Sí, jo em vaig afiliar i va tardar en arribar a l'afiliació, però em vaig decidir en setembre, el 2 d'octubre del 17, sí.
Doncs, Alberto Mas, gràcies per passar avui pel Supermatí. Seguirem molt de prop perquè ens interessa políticament i allò a nivell de periodístic saber què és el que passarà i quines són les polítiques del seu nou govern. Alberto Mas, que serà regidor de Seguretat Ciutadana i d'Urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a un senyor del Partit Popular. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Que tingui molt bon dia.